Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa que té per títol Món Cultural, un programa quincenal on fem un repàs al món de la cultura. Pot ser llibres, pot ser teatre, pot ser hobbies, col·leccionisme i altres coses que engloba el món de la cultura. Avui és l'edició número 27, corresponent a aquest cap de setmana a partir del 19 de desembre. I com sempre estem aquí els habituals, don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, benvingut.
Moltes gràcies pel don. Això sempre fa que un se senti més important, aunque no ho sigui. Però,
sí que però, ho ets, molt no, important, no, per nosaltres almenys.
Que dius, bueno, això és l'amistat, diguem, la companyia, el carinyo,
el roce que fa
el respecte, exactament, el roce és molt important, estem d'acord.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor,
també, el Joan. També em mereix un don, eh?
Sí, don Agustí. Moltes gràcies.
Don Agustí.
No, però don Màquina, don Màquina per estar aquí a los controles.
Bueno, don Màquina, doncs pues sense el don Màquina no faríem res, eh?
Bueno, doncs pues som el clan dels dones. Exacte. Canviarem el nom del programa i direm el clan dels dones.
Doncs pues no estaria malament.
I ara falta don Joan.
L'Agustí Martorell.
Joan. I don Joan.
Sí. Què?
Don jo? Joan.
Què? Ribas.
Ribas.
Sí, molt bé.
El que parla...
M'he deixat tallat, eh? I avui, musicalment parlant, li dediquem molta estona a escoltar alguns dels clàssics temes de molt èxit de Rafael, amb motiu de que aquest dissabte, dia 20 de desembre, actua al Palau Sant Jordi, després de va tindre que cancel·lar l'any passat per motius de salut, però torna en aquest concert que porta per títol Rafaelíssimo. També tindrem les entrevistes habituals que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, en aquest cas la primera amb Jordi Novell, de Mestres, autor del llibre Les canciones de culto de pop rock, editat per Redbook Ediciones, amb la seva col·lecció Manon Tropo. I també parlarem de teatre, concretament de la Corona d'Espines, que vam poder veure fa uns dies al Teatre Nacional de Catalunya, i també d'una obra que s'està començant a representar aquests dies a Barcelona, que és un espectacle homenatge a Stephen Sondheim, un dels més grans dels musicals de la història del teatre i també del cinema. Es titula Sondheim per Sondheim, encara no l'han pogut veure, però ja parlarem una vegada l'hagin vist. I també tindrem a darrera hora una entrevista amb el Joan Antoni Pérez Ferrer, que és el propietari de la llibreria Al Peu de la Lletra, situada aquí al carrer Calàbria, i és una llibreria ja amb 50 anys d'història, i ens parlarà una mica de les seves experiències com llibreter. I comencem, doncs, com diem, Rafael ens visitarà a Barcelona aquest dissabte, un Rafael que el seu nom és Miguel Rafael Martos Sánchez, va néixer un 5 de maig de l'any 1943, en la qual cosa té 82 anys, tot un veterà realment. Ha venut més de 70 milions d'àlbums en 7 diferents idiomes i va començar la seva carrera musical a la dècada dels anys 60, guanyant el Festival de Benidorm i representant a Espanya al Festival d'Eurovisió, que no va guanyar i va participar dos anys seguits, el 66 i el 67, amb Jo soy aquel i Hablemos de l'amor, dos títols que avui escoltarem. I bueno, ha rebut un premi, un disc d'Uranio, per la venda de més de 50 milions de discs, i fa un any va tindre un accident vascular, cerebrovascular, i va tindre que abandonar els escenaris. Per sort, ho pot retomar una altra vegada. Escoltem, doncs, un clàssic, en aquest cas amb el seu compositor i lletrista, que van fer un meravellós duet, Manuel Alejandro. Aquí tenim el Jo soy aquel de Rafael.
Cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel por tenerte en la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí,
Continuem aquí a Món Cultural. En aquest cas hem escoltat a Rafael Jo Soy Aquel, un dels seus primers grans èxits, i ara parlarem també de música amb el convidat que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que és el Jordi Novell de Mestres, que ha fet el llibre Les canciones de culto de pop rock.
I la veritat és un llibre magnífic perquè et fica en el món del pop-rock mitjançant cançons, però també els seus autors. I tenim amb nosaltres amb el Jordi Novell. Bona tarda, Jordi, bon dia, bona tarda. Això s'escolta per internet, per tant, benvingut a Món Cultural. Com estem?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Bueno, ha estat un plaer. Ara passem, perdona que te tinc encara amb el mòbil, te passem al de Llonsat. Ara s'escolta bé? Sí? M'escoltes bé? Tenim aquest llibre que ha dit el Joan i que és un llibre magnífic perquè no apropa tan sols aquestes cançons de cult que explica l'autor, sinó que apropa també als personatges que les van interpretar i que les van crear. Estem amb el Jordi Novell. Jordi, benvingut i bona tarda, bona nit, bona tot. Bueno, com va néixer el llibre? És un encàrrec de Redbook, de Ivan Ontropo, o és un llibre que tu ja tenies pensat, donat que portes ja molt temps? Em sembla que portes ja quasi 50, no, uns 30 anys, no?, fent música, estudiant, sí, la música, no? Vas començar molt jovenet, perquè he vist la teva història. Tu vas néixer a Barcelona i primer vas estudiar economia, però després, allò que diuen, no?, la veritable afició, la veritable devoció va ser la música, i la música, sobretot moderna, comences en indie rock i has fet moltes coses. Tens una carrera impressionant de llibres, de col·laboracions en TV3, en revistes musicals. Com neix aquest llibre? Pel teu amor pel rock i el pop?
Bueno, primer, gràcies per convidar-me, eh? Molt content d'estar aquí a Món Cultural. No, el llibre neix, de fet és un encàrrec que em fa Robin Books, i neix també d'un llibre anterior que vaig publicar, que es deia 100 moments del rock de l'èca dels 70 i dels 80, que era un encàrrec també que em va fer l'editorial Cossetània en una col·lecció que es deia 100 en 100, on miraven de recopilar diferents moments, 100 moments en concret de la història de la música rock d'aquestes dues dècades. I la veritat és que la primera voluntat que tenia Robin Books era traduir-lo al castellà, perquè era un llibre que havia sortit en Cossetània dins una col·lecció que es deia de 100 en 100, I al final, bueno, no es van entendre o no va tirar endavant, i em van dir, home, però estaria bé fer algun llibre. Jo li vaig fer diverses propostes i ells van fer una. I mira, nosaltres ens sentíem còmodes amb aquesta. La veritat és que és que la vaig agafar perquè em semblava explicar la història que hi ha darrere les cançons i també explicar que les cançons són fruit d'un context concret que les dota d'un significat i que fa que al llarg dels anys tinguin exactament un significat diferent amb el qual van estar escrites i també explicar històries de la gent que les ha escrit o de per què han acabat servint o com s'han acabat utilitzant per als usos. Em semblava que valia la pena, no? I també una mirada de cançons que tot i que són, crec, des del meu punt de vista, molt populars, igual moltes vegades no coneixem què hi ha al darrere de cadascuna d'aquestes cançons, o fins i tot què vol dir la seva lletra.
S'escolten, s'emocionen, se viuen, però no se sap una mica la història real de la cançó i les circumstàncies que van ser la creació de la cançó, no?
Exacte, sí. Jo crec que és important subratllar això del context, que una cançó, a vegades una cançó dels 60 té sentit amb els 60 i al cap de 20 anys dius, hòstia, aquesta cançó sona antiga, ja no m'emociona, ja té una producció diferent, però per tant, les cançons acostumen a ser això, fruit d'un context i d'una època.
Hi ha altres, com passa amb el cinema o amb la literatura, que no tenen un context concret, no? No són ni dels 70, ni dels 90,
no,
ni dels 2000, són de tota la vida, no?
Sí, ja que perduren per sempre, sí.
Exacte.
Sí.
Tu has fet una selecció de 50.
Sí.
I, clar, la pregunta insidiosa és quantes has deixat fora que t'hauria agradat posar, perquè, clar, 50 cançons segurament són poques per una persona com tu que coneix també el món del pop i del rock, no?
Bueno, més que són poques o moltes, és que em sabia molt greu. Primer, una qüestió d'espai, una qüestió humana, que després escriure 50 històries costa el seu.
Sí, bueno, però una altra cosa és la feina. Parlem d'aquí de l'estimació pel pop i el rock, que és el que tu et belluga en la vida, no? Suposo.
Sí. A mi m'hagués agradat que fos una mica més àmplia, que haguéssim també agafat alguns estils no tan anglosaxons, però sí, m'han quedat moltíssimes fora. Intentava no hi ha cap autor repetit, ni cap intèrpret repetit, però sí que totes aquestes connexions, aquestes cançons tenen una sèrie de connexions entre elles que feien de que poguéssim seguir com una espècie de recorregut, no?
Sí, amb la qual cosa, a mi com a lector em dona la impressió de que llegint aquestes 50 cançons també estàs explicant una mica la història del pop rock al llarg d'aquests anys, no? Mitjançant les cançons i els seus diguem, compositor i protagonistes, no?
Una mica
és allò de dir, bueno, fent 50 cançons, però aquestes cançons són part de la història, per tant estic explicant la història, no?
Sí, és això. Sí, és explicar el relat d'un... És com si expliqués al final la història d'una vida, no? La vida de la música pop-rock durant prop de 50 anys, que més o menys l'univers que va estar en aquestes cançons, doncs al final, diguem-ne, la música s'explica, crec que la música popular s'explica a través de les cançons, no? Mm-hmm. Si les ordenem en un petit fil cronològic, no, al final estarem explicant també la història d'una vida.
I sempre la pregunta del milió, per tu, quines són les tres millors cançons que t'agraden més? Les que per tu diries són les més representatives de lo que jo entenc que és el pop i que és el rock, és a dir, de qualsevol dècada, perquè de vegades cançons o pel·lícules o llibres que no són d'aquella dècada, però representen molt bé l'època, no? És a dir...
Sí, jo et diria que és molt complicat dir quina és la millor, perquè a més...
No dic la millor, la que per
però
tu...
Però la més representativa.
La més representativa per tu, la que, diguem, com a músic o com a entès de la música, t'emociona i et dona una dimensió diferent de com
home,
veus tu.
Sí, per mi hi ha una cançó icònica, totèmica, que és Like a Rolling Stone de Bob Dylan, perquè marca el moment en què el rock es torna d'alguna manera intel·lectual, no? I la música rock no només serveix per ballar, sinó serveix també per intentar canviar les coses, per explicar històries que facin pensar a l'oient, però una mica més enllà de lo que és, diguem-ne, la part més lúdica, no? Jo crec que és una volta que Dylan construeix molt bé, és el moment en què agafa la guitarra elèctrica, abandona el folk, no? I diu, jo també puc explicar històries a través del rock, no? I i d'alguna manera fer pensar els oients amb el rock. Aquesta per mi és una cançó absolutament imprescindible. Una altra cançó que també és de la mateixa època és Respect, que és una cançó de l'Aretha Franklin, que de fet és una versió d'Otis Redding, que ella li va canviar la lletra i la va convertir en una himne feminista. I jo crec que per l'època que era, que és del 68, si no m'equivoco, és una cançó que d'alguna manera feia remoure algunes coses, no? Quan arribo a casa, el que vull és que em respectis, no? I em consideris una persona, no? Per mi és una cançó molt important. I després, no sé, si tirem més cap aquí, una cançó que a mi em remou bastant és Shipbuilding, que és una cançó de Elvis Costello que va fer arrel de la Guerra de les Malvines que va haver-hi a l'època dels 80, no? Que explica una història d'un poble que la seva activitat principal és construir vaixells, no? Tenen unes llaçanes importants i construeixen vaixells de guerra, no? I llavors, quan hi ha una guerra, com el cas de la Guerra de les Malvines, aquesta ciutat comença a tenir activitat, no? I la gent comença a tenir feina. Lo qual, la mala notícia d'això és que els fills dels pares que treballen en aquests monys acabaran anant a la guerra i molts no en tornaran, no? És aquesta doble història o aquest doble costat d'una mateixa moneda que també explica l'Elvis Costello amb aquesta cançó, que la veritat és que és molt emocionant. Són tres cançons que a mi m'agraden i les escollo perquè sembla que...
I per tant, per tu són importants i per això estan. Escolta'm, jo volia destacar que el llibre està molt ben editat, això suposo que estàs content, sobretot que hi ha una cosa molt interessant que has posat: les cançons, les lletres de les cançons, la traducció al castellà i després el quadret aquest que es pot escoltar, no?
El QR, sí.
El QR, aquest.
Sí, t'he de dir que això de la traducció m'ho van demanar els editors, que al final l'editor sempre mana, eh?
Sí, clar.
Però a mi era una cosa que em feia molt respecte, perquè una cosa és explicar la història, buscar informació, clar, jo no puc parlar amb molts d'aquests protagonistes, llavors he hagut de documentar-me a través de revistes, a través de llibres, a través d'algunes pàgines d'internet, i a partir d'aquí intentar treure una història que lligués diferents fils.
I les cançons les has traduït tu? Les has traduït tu?
Sí, ho he fet jo.
No, lo dic perquè tinc a les mans lo de Canción de Redención del Bob Marley.
Sí.
I que em sembla que està molt bé que tradueixis, perquè molta gent no domina tant l'anglès.
Sí.
Es pot ser arrossegat per la música, però potser la lletra no l'agafa al 100%, no?
Sí.
Penso jo que per als aficionats del rock i del pop és un llibre, jo diria, no sé, quasi un llibre d'escolar, imprescindible, de primària. No sé si tu estaries d'acord amb això, no?
Bueno, jo crec que hauria de servir segurament la gent de generacions més elevades com nosaltres, doncs segurament ja coneixen els personatges o les cançons,
sí,
o el significat d'algunes cançons, però la gent més jove no. Llavors, Bob Marley els sona com un senyor que feia reggae i poc més, no?
Clar, i en canvi fa una cançó de protesta increïble, no?
Ah, exacte, sí, és una cançó preciosa, Redemption Song, que s'ha versionat moltes vegades i que la lletra no ens hem parat a llegir-la o a traduir-la, però...
Sí, de vegades la música, no sé si estàs d'acord tu que escoltes molt més música de rock i pop que jo, segurament, la música tapa una mica el que diu el cantant, el que vol dir la lletra, no? Les intencions siguin de desbarxo, siguin polítiques, siguin de reconciliació, siguin de queixa, el que sigui, no? Jo penso que a vegades passa això, que la música, el que és la música en si, inclús l'espectacle que porta la música quan és en viu, de vegades tapa el que és la importància de la lletra, no sé si tu estàs d'acord.
Sí, totalment, de fet cada cop costa més veure, sobretot en grups o artistes que són molt globals, que hi hagi un discurs líric o de text que sigui realment rellevant.
Clar,
no,
i en canvi...
No és per tothom, perquè hi ha gent o artistes que utilitzen, que ho saben fer, però la gran majoria de cançons tenen missatges comparat amb com es feia en el rock o el pop més globalitzat a fa uns anys, són missatges més simples, no? Més de consigna. I hi ha una història, per exemple, que explica el David Carabén, el cantant de Mishima, i estic totalment d'acord, que al final la llengua acaba emmascarant les coses, no? Diu, jo feia cançons en anglès i quan deia Love You, per mi, ho deia com qui, saps? No? Sense cap altra transcendència. Diu, em va costar molts anys fer una cançó on jo pogués dir t'estimo, perquè per mi això era un compromís respecte al públic o respecte a la persona en la qual cantava la cançó, que anava més enllà de dir Love You, que per mi no significava res, no? I al final la llengua ens ajuda això a comunicar, però no només a comunicar, sinó estableix una sèrie de relacions amb el públic. Llavors, sí, sí, quan un artista canta en anglès, és evident que la desconnexió és més alta, encara que domines molt la llengua, que si ho fan una llengua més propera, no? Sí, sí, i el fet de llegir aquestes cançons en una traducció, en aquest cas al castellà, jo crec que ajuda també a interpretar què és allò que està intentant dir l'artista.
Per això la importància del llibre, inclús pels més aficionats del pop-rock, de que potser descobriran coses que no saben de lo que tu has investigat, has pogut recollir, de com es crea una cançó, quines són les situacions. Lo dic perquè fa poc han estrenat la famosa Nebraska de Spring, no? Suposo que l'has vist, la pel·lícula, no?
No l'he pogut veure encara, ho sento.
Bueno, estàs en deute. Però vull dir que està bé perquè s'explica lo que significa crear una cançó, no? Igual que quan fa una pel·lícula de com un director ha fet una pel·lícula o com un escriptor s'ha plantejat escriure un llibre, no? Sí. L'aspecte aquest creatiu, que de vegades justament la música, la mateixa importància de la música, de la cançó en aquest cas, l'entornatge que tiene aquesta, el personatge o la cançó, tapen el que està en la creació d'aquesta cançó, que és el que tu intentes explicar en el llibre, o jo com mínim l'interpreto així, no?
Sí, perquè al final tota obra artística parteix d'un conflicte. Ah. I parteix d'un conflicte interior d'un creador, el cas de l'Springsteen amb Nebraska és molt clar, vull dir, parteix d'una situació de conflicte intern d'una persona que té un èxit bestial arreu del món, però
que no li satisfàs.
Exacte, no en té prou, i té episodis depressius, i els transmeten la música i utilitza la música, no diré de manera terapèutica, perquè això és molt complicat, però sí com una manera per intentar canalitzar tots aquests sentiments que té. I això jo crec que es desprèn en moltes de les cançons que expliquem en el llibre. Algunes són cançons fetes simplement pel pur plaer de fer una cançó i amb una bona melodia i un bon ritme, però d'altres acaben sent, diguem-ne, el producte de processos d'escriptura, en situacions, en moments de conflicte, en moments de que el propi autor tenia algun tipus de penalitat i tot això, bueno, jo crec que complementa, no? El dona un color especial a l'escolta de la cançó, no? Ja no l'escoltem igual si sabem que darrere del Heroes del Bowie, per exemple, hi ha una història d'una parella fent-se un petó al costat del mur de Berlín, no? I que està fet en un context on hi havia, diguem-ne, els dos Berlins, una ciutat separada per la meitat, que és on van a gravar en Bowie, que va anar fins allà per intentar, diguem-ne, desintoxicar-se de les llogues que estava patint. És a dir, hi ha tot un context en el qual una cançó neix, no? Es fa i es reprodueix i després es toca en contextos absolutament diferents, no? Després, en un macroestadi, aquest significat a vegades es perd. Però, diguem-ne, la llavor que va provocar que aquella cançó nasqués, doncs jo crec que és bo recuperar-la tant en quant per dir, això ve d'aquí.
El Joan...
Jordi, sóc el Joan Ribas.
Volia fer una entrevista perquè ell sap molt de música també.
Sí, bueno, jo sóc un... No dic un entès, però sí que m'agrada molt la música pop, rock, blues, des dels anys 60 fins, bueno, menys o menys ara no conec molt els grups ni cantants solistes, però sí, em dona molta pena que, per exemple, jo quan vaig començar en això del pop rock i a seguir diversos grups o cantants, és clar, no sabia anglès i és clar, et perdies part de la intensitat, o al veure la pel·lícula sobre Bob Dylan, que estava subtitulada les cançons, et dones compte això, no? De que realment un cantant, un autor, a part d'aconseguir una melodia i que la gent estigués interessada en la seva carrera, volia transmetre també amb les seves lletres alguna cosa, no? I suposo que estaràs d'acord, la parella Lennon-McCartney és una de les parelles increïbles dins de la història de la música en general, no? Podríem
dir? Sí. Sí, sí, per descomptat. De fet, és a dir, la història de la música pop, tot el rock no es pot explicar sense el paper que van tenir els Beatles, tant des del punt de vista creatiu com industrial. És a dir, a partir del seu èxit global arreu del món, es desenvolupa una, sobretot a Anglaterra, una indústria que és la indústria de la música o del disc, que diguem-ne, recordo que fa uns anys, ara no perquè diguem-ne la crisi juvenil o del físic, diguem-ne, és més alta, però representava un 1% del PIB d'un país, només la indústria del disc. I des del punt de vista creatiu van ser capaços d'agafar tota la base que els havia donat el rock nord-americà de Chuck Berry i els pioners i transformar-lo per unes audiències, estovar-lo, passar-lo per les sales del pop, evolucionar-lo, barrejar-lo amb la música sinfònica, fer-lo psicodèlic, barrejar-lo amb estètiques i influències hindús. És a dir, van tocar tots els pals possibles i van crear un llibre d'estil perquè els diferents artistes, diguem-ne, veguessin d'allí, es van fer d'alguna manera la bíblia del pop i del rock, no? Van exprimar tant des del punt de vista musical com literari, com tu deies, perquè, diguem-ne, també influïts sobretot per Dylan, Lennon, a partir de mitjans dels 60, comença a dotar les seves cançons, sobretot Lennon, perquè McCartney és un gran melodista, però des del punt de vista líric sempre és més limitat. Però Lennon, d'alguna manera, entén que ha d'omplir de contingut les seves cançons i diguem-ne, la part final dels Beatles, sobretot la seva carrera en solitari, té aquest equilibri entre el fons i la forma, no? Entre el que vol explicar i com ho explica, que a vegades funciona millor, a vegades pitjor, però que vaja, és imprescindible. Lennon i McCartney són dos dels grans protagonistes de la història de la música popular de l'últim segle. I tant.
Sí, però la dècada dels 60 va suposar a Anglaterra una explosió de vida, de musical pop-rock, perquè van sorgir grups realment importantíssims com The Kinks, al capdavant del qual estava el Ray Davies, The Who, Rolling Stones, que ben bé Anglaterra va guanyar als Estats Units. En aquest aspecte. Als Estats Units encara estava una mica amb el rock and roll, el blues, els crooners.
Amb Elvis, sí.
Sí, sí, Elvis, i Anglaterra va ser...
Sí, bueno, però l'Elvis, sense l'Elvis ja es viuria el que seria també Gran Bretanya, eh?
Sí. A Gran Bretanya també hi havia cantants de rock and roll, però possiblement no tan coneguts.
Però no tan coneguts.
Inclús el blues el van importar a Anglaterra gent com John Mayall, per exemple.
Sí, senyor. Hi ha grans blusers, diguem-ne, a Anglaterra. I als Estats Units sí que és veritat que al final de la dècada, sobretot a partir del maig del 68, comença a desenvolupar-se tot el moviment de música psicodèlica. Jimi Hendrix està allà, és a dir, la contracultura musical sobretot neix als Estats Units i després s'importen aquí. És a dir, en tot el que és la música pop i rock anglosaxona, amb aquests dos pols que són Anglaterra i Estats Units, tenen diguem-ne, èpoques on cadascú d'ells presenta variacions, no?, sobre la mateixa melodia, diguem-ne, però són les dues grans potències musicals de pop i de rock de la història, no? I també això també desmereix altres països amb artistes, amb França, per exemple, ha tingut artistes interessantíssims durant tot aquest temps, no? O fins a l'estat espanyol també hi ha hagut alguns artistes, però sempre d'alguna manera d'autors d'aquest pop, sobretot d'autors a l'estètica Beatles, 100%, sí, i tant.
I després també el rock sinfònic, no? Va ser molt important a Anglaterra. Genesis, Pink Floyd, tots aquests grans grups, no?
I tant. Sí.
I l'himne, podríem dir, un dels grans himnes de la història de la música seria l'Imagine, no?, del John Lennon.
Des del meu punt de vista, no és de les cançons més rodones de Lennon, però jo crec que és una cançó que funciona molt bé quan la publica amb el seu disc Imagine del mateix nom, l'any 71, si no m'equivoco, 71, però vist en perspectiva té un missatge un punt naïf. Però és veritat que d'ençà l'assassinat de Lennon, la cançó esdevé, diguem-ne, alguna cosa més, no? I esdevé també un himne de pau. Jo crec que d'aquesta manera l'hem anat rebent, no? L'hem pogut percebre, no? És a dir, cançons de pau, quines hi ha? Més enllà del Give Peace a Chance, que també va fer en Lennon, però que no és una cançó amb una melodia molt bàsica. L'Imagine és una cançó que d'alguna manera, tot i que ben bé no és que parli de la pau, sinó parla d'una societat on no hi hagi conflictes, on no hi hagi enveges, on... Però, al final és molt naïf des del meu punt de vista, sí, no, la cançó.
Però Jordi, no serà tan bé que hi ha cançons que per una raó que de vegades no se sap connecten més amb el game, amb sí, la gran sí, massa consumidora,
clar.
A part de les campanyes, a part de la forta que tenen les companyies discogràfiques en el seu moment o les que tenen ara per internet, el que sigui, hi ha cançons que de cop i volta és com una pel·lícula, i el Joan i jo ho sabem, no? Que funciona bé en el públic i objectivament no és tampoc res de l'altre món. En canvi, funciona i es converteix en una pel·lícula o en una música de cult, com el teu cas, no?
Sí,
canciones de culto. Sí. Tu poses 50, posaries 50 més segurament, però vull dir que, curiosament, i cada generació també unes cançons de cult tenen diferents, cada generació no són les mateixes.
No, hi ha una fórmula, perquè si hi hagués una fórmula concreta, home, tothom la feia servir. I la veritat, no, hi ha uns elements que fan que una cançó funcioni o no funcioni, però depèn dels contextos, depèn de qui la canti, depèn del moment, depèn de moltes coses que no
clar, diguem, els anys no 60 era la ràdio, a l'època actual les redes socials o les plataformes que hi ha, o el màrqueting puro i duro, no?
Llavors, sí, però al final quan...
Els festivals, també els festivals, no? Suposo. Els
festivals, sí, llavors, també.
Però... quan t'imposa molt una cançó, és a dir, quan una cançó sona molt, 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 arriba un moment que la pots arribar a odiar, eh?
Sí,
és a
dir, les dues coses.
La sensació d'odi cap a una cançó, dius, prou ja d'aquesta cançó, no vull sentir més. Quan al primer moment fins i tot et queia fins i tot simpàtica, això passa, i al final perquè...
Però segurament, Jordi Novell, segurament perquè la cançó no és meravellosa, perquè quan és meravellosa sí que queda com el pozo del cafè, no?
Sí, també hi ha alguna cosa, que això ho he llegit en alguna banda, també tots, tant els que ens agrada molt la música com els que tenen una experiència musical més casual, al final la música que més ens arriba és la que escoltem quan tenim 14, 15, 16, 17, 18 anys, fins a 20 anys, no? Que és el moment en què s'està formant d'alguna manera la personalitat de cadascú, i aquella música és d'alguna manera la que ens complementa, no? Aquella cançó que ens ajuda a definir-nos i que ens identifica, no? Al final aquestes són les cançons que realment tenim una connexió molt, molt, molt potent, o els sons o els artistes amb els quals connectem. Després és veritat que la bona part de la gent estudia, se'n forma una família, la música passa a ser una part molt, diguem-ne, lateral de la seva vida, menys els malalts que ens agrada molt això, la música, seguim consumint-la i escoltant-la. No? Però jo, l'experiència musical és més casual, però la gent sempre connecta amb això, per això estan triomfant ara mateix les bandes d'Hollywood, perquè el que estan fent és intentar rememorar una experiència que vas tenir fa 30 anys o fa 40 anys, no? O per això els tardejos aquests que hi ha, o com que tinguin, els diumenges, perquè la gent vol connectar amb aquest jo de quan tenia 20 anys, no? I tenia, diguem-ne, esplendor físic i el fet de sentir una cançó de quan tenies 20 anys o quan tenies 15 anys et porta a una sensació diferent a la que tens avui, que segurament les cabòries de la feina, del dia a dia, doncs tens el cap molt emboirat i no estàs per escoltar noves cançons. No? Al final, la percepció de la música és molt aleatòria i no acaba veient a variables que no controlem, que més voldríem.
I ja per finalitzar, si Villalobos no té cap cosa més...
Donar-te les gràcies, Jordi, i la felicitació, perquè és un llibre molt interessant, absolutament recomanable. Ara que venen festes, és una bona forma de fer un bon regal.
Sí, i tant, el millor.
Pels que siguin aficionats al pop-rock, saben que poden trobar aquí 50 cançons fonamentals per entendre el que és aquesta música popular, com deia ja Jordi Novell, i agrair-te que ja has estat amb nosaltres al món cultural. Una abraçada i seguiré en la teva pista, perquè sabem que continues treballant moltes coses de música.
Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
I ara continuen aquí Monocultural, ja hem dit que musicalment parlant avui dediquem el programa a Rafael a motiu del concert d'aquest proper dissabte al Palau Sant Jordi, i ara escoltarem un tema en el qual va participar Eurovisió 1967 el 8 d'abril del 67, que va ser des de Viena, per primera vegada va ser emès en definició 600, 625 línies. No sé si recordeu que abans ja inclús crec que hi havia un programa a Televisió Espanyola que es deia 625 línies. Aunque todavía encara era en blanc i negre, no?
Sí.
La guanyadora aquella va ser Sandy Shaw i ara escoltem aquest tema, Hablemos del amor.
Sprechen wir von der Liebe, dem einzig wahren in unserem Leben. Was kümmert uns? Que nos importa, dass manche Menschen durch die Welt gehen, ohne die Wahrheit zu finden. Gesenkten Blickes. Hablemos del amor. Sprechen wir von Liebe. Rafael Martos. Hablemos del amor una vez más. Es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor de la primera vez. Nos miramos, acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor. De mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos, acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor.
Continuem aquí a Món Cultural i ara parlem de teatre, concretament La corona d'espines, una obra en vers escrita per Josep Maria de Sagarra, estrenada l'any 1930 a Barcelona i que es pot veure fins al dia 21, o sigui, si teniu ganes i trobeu entrades, que això també és molt complicat, la fan al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, i és una obra realment importantíssima de Josep Maria de Sagarra. En aquest cas l'adaptació, la direcció la porta Xavier Albertí i és una obra que jo no coneixia, no havia sentit parlar d'ella ni havia llegit i que està situada a Solsona a finals del segle XVIII i narra, és una obra d'enredo podríem dir, que és un acord de matrimoni que hi ha entre una pubilla i un jove sense pares, el seu tiet el porta, se suposa que de París, on són aristòcrates i viuen molt bé, i el porta a Solsona per casar-lo amb la pubilla de la gent que té més poderosa de Solsona, no? I a partir d'aquí veiem aquesta història on lo principal són dos parelles, una d'elles que interpreta Àngels Gunyalons i Abel Folk, que és el senyor de Valpuig, aquest que porta el seu nebot a Solsona per casar-lo. I després, de l'altre costat, tenim la parella jove, una parella que està dins de l'obra, que és el Jan de Casablanques, i també la Julia Roch, que fa el paper de Marianeta. Realment és una pel·lícula amb molts personatges, però en aquests quatre són els principals i que realment els diàlegs són, bueno, realment molt actuals. Es parla una mica de la manipulació de la dona, de la manipulació que pot fer una persona dient que ve d'una part que no correspon a la seva història real i que, a més, està interpretada de forma espectacular, jo penso, per part de tots els actors, com poden recordar un text en vers de la forma com el diuen, d'una forma en una perfecta dicció, i que a més amb el gran escenari del TNC té una lluminositat realment increïble. L'escenari és fixa, hi ha una taula amb copes, begudes, un parell de cadires, i al darrere de tot hi ha dos portes gegantines, no?, que d'un moment donat s'obren, i són pintures que es veu que estan agafades, les reproduccions d'un pintor que ara no recordo el seu nom, però que està, sí, Claudio de Lorena, i són paisatges que va pintar aquest autor cap al 1639 i estan reproduïdes en aquest fons d'escenari, no?, en aquestes portes. Obra imprescindible, jo penso, realment esgotadora pels actors, però que suposo que satisfets per la gran feina que fan tant els veterans com el Manel Barceló o altres que no surten tant, que són més secundaris, com els quatre que dic jo que són principals, i que, bueno, al final és un drama, un melodrama familiar realment importantíssim. El 21 de desembre s'acaba l'obra al Teatre Nacional, però suposo que és una obra que s'anirà representant de tant en tant, perquè hi havia molt de públic. El dia que nosaltres van anar estava la sala omplerta, la sala gran del Teatre Nacional, i, bueno, com dia, val la pena veure els veterans Àngels Gunyalons, Abel Folk i Manel Barceló, però també els joves com la Julia Roch o el Jan de Casablanques. Obra imprescindible per als que ens agrada el teatre ben fet i molt ben interpretat. I d'aquí uns dies ja parlarem, si podem anar a veure-la, d'aquesta obra que s'està fent al Teatre La Fàbrica, ja sabeu, als teatres del Ferró, aquest barri que està, crec que està per damunt de la plaça Molina, al carrer Balmes, i que és un teatre que s'ha reobert fa poc, i ara Mario Gas ens porta un homenatge a un dels grans autors de la música del segle XX, com va ser Stephen Sondheim, que va morir el 2021, i va ser un autor realment importantíssim dins del teatre musical, i inclús també les seves obres s'han portat al cinema moltes vegades, des de West Side Story, amb música de Leonard Bernstein i lletra de Stephen Sondheim, a Sweeney Todd, a Little Night Music, Follies, Golfos de Roma, i, bueno, és un repàs que fa Mario Gas amb diversos actors que han representat en algun moment aquestes obres al Teatre Barcelona, no?, que s'han representat en alguna que altra vegada. Nosaltres vam tindre l'oportunitat de veure Little Night Music, realment està molt bé, Sweeney Todd, que a més es va fer al Teatre Poliorama, i Stephen Sondheim va vindre a Barcelona a veure la representació i li va encantar. En aquell moment era Constantino Romero i Vicky Peña els que feien Sweeney Todd. Bueno, doncs quan la veiem la comentarem i us direm què tal, però realment solament escoltar les grans composicions, les grans cançons de Stephen Sondheim, únicament per això ja valdrà la pena anar al Teatre La Fàbrica, dins dels teatres del Ferró. I nosaltres continuem, en aquest cas, recordant que Rafael, 20 de desembre, dissabte, Palau Sant Jordi a les 20:30, torna a Barcelona després d'uns anys amb el espectacle Rafaelissimo, on tindrà, suposo, la veu dels grans èxits, alguns dels quals podrem escoltar avui al nostre programa, i també un dels seus nous àlbums, un àlbum que es diu Ayer Aún, que és un tribut a la chanson francesa, que en principi tenia que ser un homenatge a Edith Piaf, però finalment ha fet un repertori de grans cançons des de Charles Aznavour, Charles Trenet i altres, no? Ara escoltem un altre tema de Rafael, en aquest cas una cançó de, que ve des de l'àlbum En carne viva i és del 1981, que es titula Que sabe nadie.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie,
que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. No me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero.
I en aquest programa que porta per títol Món Cultural, un repàs general a la cultura, el que cada un considera que és cultura. Nosaltres diem que parlem una mica de llibres, teatre, hobbies, viatges, etc. etc. Mai fins a aquest moment havíem parlat en un llibreter i bueno, tenim un concret que nosaltres a més som veïns del barri i coneixem molt bé el seu negoci, la seva llibreria, que és Al peu de la lletra, que està situada concretament al carrer Calàbria 281, molt a prop entre París i Londres, i tenim a l'altre costat del telèfon el Joan Antoni Pérez Ferrer, d'aquesta llibreria, Al peu de la lletra. Benvingut, Joan Antoni.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Bueno, pues tant jo com el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que està aquí al meu costat, ens agrada molt llegir, ens agraden molt les llibreries, veure el paper físic, no? I la veritat és que la vostra llibreria dona goig entrar i veure com està tota la distribució de llibres.
Gràcies.
Bueno, té un fons important, no, de llibres?
Pues sí, la veritat és que tenim un volum bastant important. Sí.
Més o menys, quants milers?
Deuen haver-hi uns 10.000
títols. 10.000
títols,
10.000 títols.
Sí, uns 10.000 títols, sí.
Vostè és una llibreria de barri. I en aquests moments, sí, pràcticament, llibreries de barri a Barcelona em sembla que queden molt poquetes. Vostè és un supervivent,
un
franctirador. Què sí. és exactament, vostè?
Pues sí, un supervivent, perquè aquí, mica a mica, veig que no només les llibreries que van, tots els negocis van
caient, sí.
Van caient. Bueno, clar, de totes maneres, això ja fa 50 anys que funciona, o farem l'any que ve farem 50 anys.
Felicitacions.
I gràcies. I llavors, doncs sí, clar, hem vist que molt canvi al barri, sí. Molt canvi al barri.
Ja que diu això, vostè què tenen, més clients de barri o més clients de passo?
No, jo crec que som clients de barri. No?
De barri.
De barri, sí, hi ha alguna gent que pot vindre, perquè està aquí al costat el centre mèdic, el CETIR, sí, o l'Hospital del Sagrat Cor.
Bueno, estan a prop,
potser que vingui, però bueno, bàsicament és...
Gent del barri.
És la gent del barri, sí.
Sí, a més, és la nova esquerra de l'Eixample, però també és la frontera en el barri de les Corts, amb la qual cosa tens un amanic bastant important, no? La història del peu de la lletra fa 50 anys, es va crear el 1976, no? Per als...
Exacte, el 1976.
Els teus pares, és possible?
Va ser la meva mare, sí, va ser la que va estar interessada en muntar-lo. En aquell moment es dedicava més a més de llibreria i papereria, que bueno, bàsicament és llibreria sobretot, pues també tenia una secció de regal que a ella li agradava molt. Uh-huh. I bueno, a partir d'aquí ha anat evolucionant, i ara pues, el que tenim bàsicament és llibres i una mica de papereria també. Abans teníem revistes, però també les hem tretes perquè...
No era negoci, no? No són negoci.
No era negoci per les distribuïdores de revistes.
Perquè deixa un marge molt petit. El llibre sí, és diferent, no, encara. Sí.
És un marge ínfim.
Dona més feina que el que guanya.
Sí. Jo crec que perdíem calés. Sí,
sí, evidentment. No? A més, calés d'evolucions, que és el terrible.
Sí, sí, molta feina.
No sé si està d'acord amb mi, però el pitjor d'una llibreria són les devolucions, no?
Sí, el que són les devolucions, sí, perquè...
I com fa la selecció? Com vostè, clar, vostè demana o venen a dir-li, mire, tenim el Premi Planeta, o vostè lo demana? Com funciona el tema?
No, mica abans era una mica, canviaven el que volíem, però mica a mica, amb la concentració editorial i tot això, i de distribuïdors, vamos, sí, és més aviat em presenten les novetats per anticipar.
Arriba un vendedor a la seva llibreria i li diu, mire, aquí tinc tot això, què li interessa, no?
Bueno, sí, però bueno,
igual ja no...
per internet, sí, bueno,
a través de la web, sí.
De la web, sí.
Cada vegada està més mecanitzat tot això, sí.
I encetar sí, aquest repte, no?, de recollir la feina feta per la seva mare i continuar amb el negoci, que moltes vegades veiem avui en dia, sobretot, que una vegada ja una jubilació, les generacions següents ja no volen continuar amb el negoci, no, sigui el que sigui, bueno, no?
Sí, bueno, jo de fet he estat aquí des del principi, quan començava la facultat. Llavors, pues, he estat aquí tota la vida, no? No ha sigut una decisió de mira, ara l'agafo, sinó, bueno, continuo.
Un boig per als llibres, no?
Sí, bueno, mira, és maco.
És vostè molt lector? Llegeix molt?
Home, no ho sé, això és relatiu. depèn amb qui el comparis, no? Però, bueno, no ho sé. Sí, suposo que pels paràmetres habituals sí que dec ser un bon lector, sí.
s'edita moltíssims llibres, eh? D'actualitat,
s'edita
de tot
una
tipus.
Masses.
Una barbaritat. Una
vegada,
barbaritat.
Sí.
Aquesta pregunta que li proposa al Joan m'interessa molt, perquè tenen vostè xifres de quants llibres apareixen nous al mes? L'escena? Es pot dir?
No.
No l'escena.
No ho sé, però bueno, és que...
Ah, sí, a grosso modo, que es diu.
No ho sé, perquè a la setmana hi arriben un piló de... Hi ha novetats cada setmana, de tots els grans grups.
I cada setmana, i... què, 20 llibres o més?
Més.
40, més. 50?
Sí, potser és que també depèn de l'època.
Sí, quan, sí, però...
Quan, de setembre a novembre estem preparant la campanya de Nadal.
Clar.
I de gener fins a abril, Sant Jordi. I després ve la campanya d'estiu, que bueno, això és una campanya que deu ser, que deu convindre les editorials i tal, però bueno, és una campanya que no...
O sigui que...
Però bueno, de fet que segueixen editant el maig i el juny, segueixen editant molt, sí.
Com mínim 200 llibres al mes, com mínim, per lo que diu vostè.
Al mes, 200 llibres, no, molt més.
Molt més.
Molt més, ara no sabria. Podrien ser 200 a la setmana i depèn de la setmana.
Uf, o sigui, quasi mil.
Bueno, i jo no treballo en totes les...
No, en totes les distribuïdores i totes les editorials, ja ho sé. Clar. El que passa és que si, per exemple, jo vaig a la seva llibreria, li demano un llibre que vostè no té, vostè me lo demana. És a dir, també fan sí. peticions, si hi ha una petició personal d'algú que diu vull aquest llibre que és d'una editorial molt rareta, no?
Sí, la veritat és que...
I llibres d'importació tenen també o no?
Algun, però poc. Poca cosa, alguna cosa en anglès, però pocs llibres, no. Uh-huh. No és negoci,
parlem més clar i català, no és negoci.
Home, no és negoci, que tampoc no m'ho he plantejat, a veure, potser sí que seria negoci.
Per edicions,
jo crec que no.
Edicions, per exemple, de països latinoamericans, que no tinguessin també...
No, això no tinc res.
No té res, això.
Alguna cosa és llibres en anglès, ja està.
Sí, pot entrar algú demanant, no?, llibres en anglès. Lo que
estudiant,
també...
Sí, el que passa és que es triga molt en fer la importació, o sigui que si està en estoc, bé, però si no és un problema també.
Home, el que també està molt bé de la seva llibreria al peu de la lletra, recordem aquí al carrer Calàbria 281, és el seu aparador, que realment és... jo sempre que passo per allà em paro perquè veig...
I dona molt treball, perquè cada dia té que tenir-lo al dia.
No sé cada quan el canvien, però sí, suposo que van posant novetats i a vegades veig que posen molts llibres de la Segona Guerra Mundial, no sé si...
Sí, ara últimament no tant, però sí, hi havia una època que em posaven molt.
Sí?
Bueno, teníem demanda, hi havia gent que esperava allà davant i em demanava, i per això, doncs sí, teníem. Ara fa temps que ja... Bueno, fa temps, fa un parell d'anys que ja
no tant.
Potser s'han mort els interessats a la Segona Guerra Mundial.
Home, perquè jo sóc interessat en aquesta part de la història i de moment continuo aquí i col·leccionant llibres, però no, em feia gràcia veure les novetats.
I escolta, la relació de llibreries que amb la de vostè, llibreria de barri, amb aquestes mega llibreries, no diré noms per no fer publicitat, quina és la relació? De com
Home, la relació és com, jo què sé, és com la relació del que compra...
David i Goliat.
El que compra per Amazon no compra la llibreria, i si se'n va a la illa, doncs, clar, no compra el barri, vull dir... Això és evident, vull dir...
Amazon s'ha notat molt quan va aparèixer Amazon? Ho va vostè notar a nivell de vendes?
Sí, home, sí. Bueno, és que això ha anat sent una cosa paulatina. També va haver-hi una època en què estava de moda això, l'e-book, que ha passat a la història. Bueno,
sí.
Depèn de l'època, és una cosa o una altra, però bueno, que... Sempre hi ha una competència.
I clients fixes té?
Sí.
També?
Sí, sí.
Bueno, són importants, no? Són potser la part més positiva de la feina de ser un llibreter, no?
Home, sí, clar. Tenim la venda de la gent que ens coneix i que ja ve expressament i que no va a una altra llibreria per fidelitat.
I que suposo que també demana recomanacions, que vostè digui... Oh, ha sortit,
sí, fan recomanacions, i després també ens fan encàrrecs.
Per això, sí.
I llibres publicats recentment que pugui recomanar de cara, pues, això, a regalar de cara a les festes de Nadal, de Reis, no? Per exemple, s'ha publicat el llibre de l'Emèrit, que sembla... No sé si com va la venda, si realment és important o no.
Sí, és una venda important, sí. Sí, no? S'estava ben bé, sí, el llibre de l'Emèrit, sí.
L'ha llegit vostè? O?
Me'l vaig fullejar, però no me l'he llegit.
Jo li volia fer una proposta.
Què?
Si s'anima a fer unes...
Club de lectura?
No, perquè no té espai. Sí que té,
però tindria que moure una mica...
Però està ple de llibres. L'espai sí que és gran, però està ple de llibres. Yeah. No, sí. Jo li volia dir que motiu d'aquestes festes, aquest any ja no da temps, però per l'any que ve jo faria aquestes paneres, en lloc de pernils i torrons, llibres. Paneres amb llibres. Seria molt interessant.
Sí. Que fer una rifa, no?
No.
Sí,
no. Per regalar.
Però tu creus que la gent compraria una panera de llibres per regalar?
No, hi ha gent que ho agrairia, Jo no dic que fossin 200 llibres, però 4 o 5 llibres, no sé si m'explico bé, Però,
sí, s'explica bé. Però penso que podria ser.
Que seria una fórmula també de donar un altre espai al llibre, de dir, un llibre no tan sols es compra el dia de Sant Jordi, sinó que per Nadal o per Reis...
Ja.
Una cistella amb llibres infantils, una altra amb novel·la negra, una altra amb novel·la històrica.
Pensava més una rifa, sí.
No seria mala idea.
Sí, alguna vegada hem fet alguna rifa.
Sí.
Però rifa sí, però rifa és molt normal, per dir-ho així, no vull dir vulgar. Sinó,
no, però per canvi... exemple, hi ha un altre negoci del barri, que és Video Instant.
Sí, ja ho sé, que fa...
Que fa la rifa, i bueno, ven números i després...
Video Instant també podia fer això, una cistelleta amb 4 pel·lícules de negra, de comèdia, musical, doncs vostè el mateix, gènere negre. Novel·les de guerra, com li agraden al Joan Rivas. Novel·la històrica.
No, més que de guerra, sobre la guerra.
Bueno, sobre la guerra.
La història.
Són novel·les de guerra.
De petit m'agradava Hazañas bèl·liques, però això ja...
Són novel·les de guerra. Són novel·les de guerra, perquè parla de la Segona Guerra o de la Primera o de la que sigui, són pel·lícules. Jo crec que seria una sortida perquè hi ha gent que no sap què regalar. Perquè de vegades diuen, ja estic fart de regalar pernils, el cava, el vi... Pues una cesteta amb 4 llibres pot ser molt interessant,
Pot ser, sí, és una opció.
Aquí queda la idea. Jo no cobraré drets d'autor, Tranquil.
I quins llibres ens pot recomanar de cara a regal, alguns llibres dels que s'han editat recentment? Pot ser fa un mes o dos, no? Que ja, siguin interessants.
Els que més es belluguen són aquests de les memòries de Juan Carlos I, les memòries de la Isabel Preisler també es belluguen.
Mare meva, tots són memòries.
No, home, tots són memòries, no hi ha acabat.
El llibre de memòria està funcionant
molt. Jo l'altre dia li vaig comprar les memòries de l'Anthony Hopkins, l'actor.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, sí. Aquestes també són...
De cinema,
són, sí. Sí, són noves, sí, acaben de sortir ara, sí. Sí, sí.
Hi ha alguna més?
Sí. Bueno, biografies aquestes són les més...
La novel·la negra nòrdica, no? També suposo que és
un punt fort de venda. Ara ha passat, ara el que està és això de l'assistenta i totes les seves derivades. Ha sortit un llibre de Miquel Santiago, La xica del lago, el Javier Castillo, El susurro del fuego, són novel·les negres.
Es nota molt quan són novel·les que han donat peu a una pel·lícula o una sèrie televisiva, ho nota vostè? Que se li demanen més el títol de la novel·la quan ja s'ha fet, no?
Ara mateix està sortint, per exemple, una altra vegada el llibre de les filles de la criada, i és degut a que hi ha una sèrie, no sé quina plataforma, o ara també l'anatomia d'un instant, de Javier Cercas, també està passant.
També se l'han tornat a demanar, clar, que és el que dic.
Sí.
Està molt bé, molt bé. A part, de suposo que per mail també tenen xarxes socials, no? Instagram, crec que estan...
Tenim Instagram, si no, Instagram. I Facebook no ho fem servir, a pena. Ja,
no, és que ningú, ho ha deixat tothom de costat.
Tothom no, però bueno, ja
bueno,
no.
Molta gent, sí.
Ja no val la pena. A nivell empresarial ja no val la pena seguir per Facebook, no. Sí. Bàsicament tenim Instagram, sí.
Sí, llibreria al peu de la lletra, no? Si voleu buscar... Sí. Instagram, i bueno, el vostre horari és de dilluns a divendres,
és de 10 a 14 i de 16 a 20, i els dissabtes treballem pel matí, normalment, almenys a l'estiu potser no, però ara en aquest moment sí, treballem de 10 a 2.
I les festes es noten de si hi ha més consum de llibres per regalar o no?
Sí, sí, ara s'està venent molt més
que el setembre, molt més ara que el setembre.
Sí, molt més perquè ara que el setembre.
Perquè vostè no toca el llibre, diguem, d'estudi, no? No toca
de text, no, això
de textos
ja està,
no toca.
Això entre les ampes i les...
No porten pràcticament les escoles, no? Les escoles, sí.
Bueno, d'un bon començament ja no ho tocàvem gaire, però és que ara... Ja no ho toquem gens.
Impossible. I llibre infantil o juvenil venen molt per barri, per la gent del barri, saps si...
Bueno, aquí la nostra clientela és bastant pujada d'edat. No obstant això, llibres infantils sí que es venen. I els llibres juvenils potser és una mica el que més ens falla. No. Però bueno, quan hi ha un bombasso com com les ales de sangre, sí, també es ven,
El Harry Potter i altres.
El Harry Potter, sí, tot sí, això, sí, bueno, el Harry Potter ja és una mica més infantil. Però sí, sí, es venen el llibre infantil és un bon segment del negoci, sí.
Encara es venen les agendes aquelles anuals, típiques, sí, de que tothom tenia a l'oficina, sí?
Sí, no, sí, sí, molt, molt.
Ah, sí, aquestes agendes que posaves en dos forats, no? Ja les passen
sí, dia sí, a dia. Sí, sí, venem moltes també. Ara, per aquestes dates, calendaris i agendes es venen moltíssim.
Molt bé.
Calendaris que tinguin els números que permetin escriure la data en què tens que anar al metge i... Bueno...
Bueno, doncs menys mal que els mòbils no han guanyat la partida, no?
Encara no han guanyat escriure... la partida, no. S'utilitza el mòbil i...
Jo també, tinc una agenda i vaig escrivint allà dia a dia les coses que tinc per fer, no? Bueno, doncs no sé si vol comentar alguna cosa més, referent al peu de la lletra, aquesta llibreria al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample, en frontera, en el barri de les Corts... Sí, al carrer Calàbria, 280.
Algú de Sants també s'hi arriba.
També arriben de Sants, molt bé.
Sí, també.
Estupendo. Sí, també és una pena el que comentava al principi, estan desapareixent aquí a aquest barri, a la Nova Esquerra d'Eixample, estan desapareixent per jubilacions o altres temes, molts comerços de molts anys, no? I és una... O per pujades de lloguer.
Bueno, la pujada de lloguer, Amazon fa molt mal, Amazon i els seus derivats, i clar, sí, és una cosa que, bueno, no sé. I després, pues, evidentment, que tots els comerços grans i tal, a vegades només tenen funcions d'exposició, no? Estan concentrats a la Rambla Catalunya i al Passeig de Gràcia i... les llibreries, concretament les llibreries més grans, estan allà.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí més o menys tenim alguna que altra, no? Alguna més petita aquí al Jardí de Montserrat.
Sí, bueno, petites sí, però les grans, les grans estan concentrades
al centre de Barcelona.
En aquests carrers, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, doncs llarga vida al peu de la lletra, bueno, aquesta llibreria.
I felicitats pels 50 anys, moltes felicitats.
Moltes gràcies, que vosaltres ho pugueu veure, eh?
Sí, home, nosaltres encantadíssims, ja dic, jo passo, no, dic cada dia per davant i sempre miro l'aparador, les novetats, i sempre que puc, pues, sempre cago algun llibre o algun tema de papereria.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies i ens veiem. Una abraçada.
D'acord, igualment, adéu.
Adéu. I ara continuant aquí a Montcultural, en aquest petit homenatge que l'estem fent al Rafael, pues, escoltarem un tema que es titula Migrant Noche, un tema molt escoltat perquè el va fer servir com títol a una pel·lícula de l'Ex de la Iglesia. I una curiositat, el tema original de Mi Gran Noche, que sortia a la pel·lícula Digan lo que digan, dirigida per Mario Camus, va ser composada per al cantant Adamo, Salvatore Adamo, que era un italo-belga molt conegut, i podríem dir que seria com la competència de Rafael i a tot Europa, perquè cantava en anglès i cantava també en castellà. I ell va composar Adamo aquesta cançó, Mi Gran Noche, que portava per títol Tener Bubian, i que la lletra era diferent. Ja ara no tenim temps per escoltar les dues versions, però era diferent a la que va fer servir Rafael. Però bueno, escoltem de moment aquesta composició en arregles musicals de Manuel Alejandro de Mi Gran Noche.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
I ja arribem a la fi del programa d'avui de Món Cultural, i bueno, pues regaleu llibres, podeu anar a la llibreria Al Peu de la Lletra i allà trobareu les darreres novetats o també coses que millor ells no tenen en aquell moment en estoc, però us poden portar, com el llibre que ha parlat abans el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos del Jordi Novell, Les canciones de culto de pop rock, editada per Redbook, o altres memòries, novel·la negra, novel·la gràfica, suposo que també deuen tindre el seu estoc. I res, pues, si voleu anar al concert de Rafael, pues, bueno, 82 anys i l'home està en actiu i amb ganes d'omplir el Palau Sant Jordi o anar al teatre, que hi ha moltes obres actuals en cartellera. I nosaltres tornarem, pues, d'aquí ben bé un mes, no? El 14 gravarem, serà per al dia, el cap de setmana del 16 de gener, no?
Efectivament.
I ara ja sabeu, arriba Nadal, no?
Bones regals, festes,
bones festes
millor any 2026.
Exactament.
I que no hagi ningú una epidèmia.
Sisplau, ja tenim algunes, lamentablement, que afecten als animals sí. i també a les persones, i ja no sabem què passa, però bueno, desitja això. Turrons, cava, família, viatges, llibres, teatre...
Música, de tot.
Molta
cosa. Cinema,
cinema.
També cinema i el que vulgueu fer en companyia dels amics, de la família i els millors desitjos. Si nosaltres pues, ens acomiadem en Rafael, no? PH, sí, perquè... Lo de Rafael, Rafael, no sé exactament de què va vindre, posar-li el PH,
no ho sé.
Ningú ho sap. Pues, en aquest cas, amb una versió de Blanca Navidad, que ha triat la Conxita, avui no ha sigut amb nosaltres, però ha triat aquest tema per acomiadar-nos i desitja a tothom bones festes.
La Blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas y el mundo se llena de ilusión. Oh, Blanca Navidad, eres una sublime inspiración. Para el mundo tú eres la paz, alegría, amor y bendición. Navidad, sueños y blanca nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, eres una sonrisa y un cantar. En los sueños hay calma, bondad en las almas al llegar en la Blanca Navidad.